Darrere el vidre s'obstinen a aparèixer les novetats, els últims llançaments editorials. Però nosaltres ens citem amb els autors d'aquests llibres per posar-ne d'altres, els seus llibres com a lectors. Llibres que potser porten molts anys fora de joc. Avui muntem novament l'aparador intempestiu.
L'aparador intempestiu.
L'aparador intempestiu es basa en una idea particular i molt senzilla, la de que els bons llibres són artefactes més tímids del que sembla i viuen molt millor lluny dels focus de les novetats, aliens al soroll de l'actualitat quan ja s'han quedat a soles amb els lectors. I a tot això sentiu la veu d'un tal Julián Figueras, de qui diuen que passa les nits llegint amb el mateix esperit que Penélope desteixia al tapís. A la sala de control de Ràdio Maconda, teixint allò desteixit, saludem a un tal Albert Fernández. Avui l'aparador intempestiu el muntarem de la mà d'un periodista i escriptor a qui admirem des de fa anys. Estem parlant de Vicenç Villatoro. Sí, tenim la sort de conversar amb un dels noms més rellevants de la cultura catalana contemporània, Vicenç Villatoro, periodista, escriptor i gestor cultural. Villatoro ha dedicat dècades a enriquir la nostra literatura, el nostre pensament i els nostres mitjans de comunicació. Nascut a Terrassa l'any 1957, ha treballat en capçaleres emblemàtiques com l'Avui, el Temps, i ha estat al capdavant d'institucions com la Fundació Ramon Llull i el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Com a escriptor, la seva trajectòria inclou novel·les, assajos, articles, de la que destaquem obres com Evangeli Gris, Memòria del Traïdor o la trilogia formada per Un home que se'n va, El retorn dels Bassat i La casa dels avis, on ha explorat amb sensibilitat i profunditat temes com la identitat, la memòria i el pas del temps. Avui ha vingut a presentar el seu poemari Via Toscana a la Biblioteca Gabriel García Márquez i a Ràdio Maconda, la ràdio de les biblioteques de Barcelona, no hem volgut deixar passar l'oportunitat de xerrar amb ell sobre el seu llibre i sobre els seus llibres estimats, convençuts que ens regalarà una conversa rica, plena de saviesa i idees. Benvingut a Ràdio Maconda, Vicenç.
Moltíssimes gràcies, gràcies per convidar-me.
Bueno, sempre parlem amb els autors dels seus propis llibres, però aquí volem conèixer-los també com a lectors, lectors tan apassionats que es van dedicar a l'escriptura, lectors ferits pel benigne mal de la literatura. Exacte. I tu t'has passat molts anys dedicat a l'actualitat.
Sí.
Vinculat a la notícia, i en canvi en la teva literatura sembla que hi ha un altre temps, hi ha una altra mirada, hi ha un altre pòsit. Sí. Què creus que fa el temps amb els llibres?
A veure, el temps es pot mirar, tal com deies, de dues maneres. Un, el temps de l'escriptura, i un altre, el temps de la lectura. No? Uh-huh. El temps de la lectura és un temps que demana calma i que demana pòsit. És a dir, jo crec que diuen que quan ja saps parlar 8 idiomes, aprendre el 9è és molt fàcil. Uh-huh. Quan t'han agradat 8 llibres, que t'agradi el 9è és molt fàcil.
Sí.
Si no n'has llegit mai cap, el primer es complica més, no? És a dir, els llibres et porten uns als altres i, per tant, són cireres que es van tibant i, per tant, el temps hi va a favor. I el temps de l'escriptura literària també és un temps particular. Per tant, tu deies, i per exemple, m'he guanyat la vida fonamentalment escrivint, com a periodista. Uh-huh. Escrivia, l'expressió és anacrònica, eh? Jo escrivia els articles a màquina.
Uh-huh, clar.
I els llibres a mà.
Ah, mira, perquè el temps de l'escriptura és diferent.
És diferent. Oh. I com cada dia escrivia un article, durant molts anys he estat escrivint un article cada dia, mínim.
Uh-huh.
T'entrenes i ets capaç de fer molt ràpidament, a més ho has de fer ràpidament. Perquè el director del diari, que jo he estat també, diuen al redactor, diu, d'aquí una hora l'article serà molt més bo que ara, però no sortirà. Perquè ja haurem tirat el diari. Per tant, potser que anéssim una mica de pressa. Llavors, ets capaç, per entreno, de fer articles periodístics que es poden llegir relativament de pressa. Però si vols frenar el teu ritme d'escriptura, per exemple, escriure a mà, no és allò de recargolar-se la cigarreta del pla, eh? Però si sembla una mica, és tenir el temps per triar la paraula, és poder... I a més, una altra cosa, com fas una lletra que no l'entén ningú, ho has de tornar a escriure. I per tant, com a mínim, ja ho has escrit dues vegades.
En aquest mateix programa, Màrius Serra ens va dir que el temps de la literatura és més aviat geològic,
sí,
perquè hi ha moltes capes. Hi ha la capa d'escriptura, que estàs comentant tu ara, i hi ha la capa de la correcció, que és infinita, que això és com metamòrfic, que ho transforma tot.
Sí, sí, sí. És d'ara que ja, diguem-ne, això d'escriure màquina és un terme anacrònic, ara és tenir un document a l'ordinador. Per exemple, normalment, quan passo el document a l'editor, finalment, i amb una certa convicció, posa un home que se'n va, 16.
Clar. No,
n'hi ha hagut 15 abans.
Sí, deia Borges que publiquem els llibres per deixar de corregir-los ja.
Ah, exactament. Sí, 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 que la Borges, allò que els llibres no s'acaben, s'abandonen.
Ja. Llavors comença el temps del lector,
sí,
que és un del temps del que parlem també a l'aparador intempestiu. Hi ha llibres que s'editen, es publiquen, passen desapercebuts i 30, 40, 50 anys després estan encara vius.
I passa una altra cosa en relació al temps de la lectura, que hi ha llibres ja llegits que creixen.
Ja.
Havent estat llegits, eh? És com si t'haguessin plantat un arbre a la panxa, i potser quan els vas llegir et van fer una impressió normal, i als 7, als 8, 10 anys t'adones que els cites moltes vegades, de que expliquen coses de la teva pròpia vida. I els llibres, diguem-ne, tenen un tercer temps, no? com el rugby, en el que fan vida dintre teu. Ja llegits, eh? I no necessàriament rellegits, sinó simplement pel pòsit que han deixat o per la, bueno, per la transformació. Un bon llibre et transforma, et canvia.
Doncs parlarem de llibres i no ho farem de manera recta,
no,
perquè només els campanars punxen.
Sí.
Així que donarem voltes a la història de la literatura, al teu cànon personal d'avui. Sí. I per parlar d'aquests llibres ho farem sempre partint de Via Toscana,
sí,
que és el poemari delicat i preciós que amb el que ens ha sorprès. Està fet de versos lleugers, madurats, aparentment senzills, però que amaguen una forta càrrega de profunditat, d'emoció, de tendresa, de reflexió i de contemplació. Es tracta d'un cant d'amor a aquesta regió italiana, la Toscana, amb els seus pobles minúsculs, un equilibri de taques de colors enmig d'un pendent vertiginós, com llegim al poema Ligúria. Hi ha moments en què el protagonista és el paisatge, però el paisatge com una cosa viva, viu com una peça musical amb variacions per un quartet de corda, un paisatge que potser és molt concret, com una antiga sabateria on també venen borsalinos, un paisatge que és un escenari viu de vida i mort, el que ens connecta amb el primer llibre del que parlarem avui, el primer llibre de la teva tria, que és El cementiri de Cinera, de Salvador Espriu, en la rabiosa actualitat de 1946, on Arenys és el marc de vida i de mort. Per què has triat aquest llibre?
S'assembla bastant al que has dit, eh? I no ho sabíem. No. És dir, jo tinc la sensació que els llocs són molt importants. Que els llocs són molt importants. És dir, que l'espai físic, la tangibilitat de l'espai físic ens marca molt. I, per tant, i els llocs barrejats amb les paraules construeixen una cosa sòlida. Probablement d'aquesta cosa sòlida en podem dir memòria.
Sí.
I llavors, per exemple, en Via Toscana és un llibre de viatge, d'un viatge que és un viatge interior.
Sí.
Llavors, Salvador Espriu, jo hi entro, i entro precisament amb Cementiri de Cinera, perquè jo he passat tots els estius de la meva infantesa a Canet de Mar, a costat d'Arenys.
Ah,
i llavors, quan diu turons de pins i vinyes, pols de rials, jo tanco els ulls i veig turons de pins i vinyes i pols de rials. I per tant, això que et deien, la memòria és la suma d'una imatge que jo tinc dintre i unes paraules que són capaces d'abocar-la. I això, per mi, és el paisatge de la infantesa. I Cementiri de Cinera i bona part de l'obra d'Espriu no deixa de ser un record d'una infantesa, diguem-ne, d'un jardí dels cinc arbres d'infantesa,
ja,
que ha trencat una tempesta que és la guerra. I, per tant, aquesta projecció... És a dir, que entro a Cementiri de Cinera per la porta de la geografia.
Sembla que Espriu remet també, com faria Zweig, al món d'ahir. a una memòria d'un món que està desapareixent o ha desaparegut per una catàstrofe.
Clar,
una tempesta, has dit.
Una tempesta. És a dir, jo crec que el guió central, no sé si està en la llista perquè no recordo que la vaig posar, però el guió central de la literatura europea del segle XX, l'americana és una altra història, eh? El guió central és: hi havia un jardí, vam ser feliços en aquest jardí, va venir una tempesta que el va destrossar, i ara hi tornem, i en aquell jardí desolat aboquem el jardí perdut de la pròpia infantesa i cridem contra la tempesta que l'ha destruït. Yeah. I això, per exemple, és el jardí dels Cinci Contini, de Bassani, no? Sí. Però és el jardí dels Cinc Cabres. I, si vols, és la Passa del Diamant.
Sí. I en certa manera,
és la joventut.
El gran llibre de Proust, també hi ha un abans i després, a l'últim volum, tot s'ha desfet.
Exacte. Sí. Aquesta tempesta pot ser individual, per exemple, Joan Alcover, no? Jardí desolat de ma joventut, fa un mutilat, brollador, eixut, jardí desolat de ma joventut. És una catàstrofe individual, se li van morir tres fills o quatre, em sembla, una cosa tremenda. Però és que el segle XX, ens ha proveït de tempestes constants. La guerra d'aquí, la guerra d'allà, l'Holocaust, i si hi ha tempesta, l'enyorança del jardí... El XIX això no passa. Si hi ha hagut tempesta, l'enyorança del jardí, que ja ens han iniciat a començament del segle, Chekhov amb l'Hort dels Cirerers, i Proust, si vols, l'enyorança del jardí es fa gran.
I això ressona en una de les teves novel·les que preferim, que és La casa dels avis, per exemple.
Sí.
Hi ha una casa ideal, una casa de la memòria.
Exacte. La casa de la pròpia infantesa, que es privueix, perquè és el mateix paisatge de fons. Però és això, sí, sí. I, per exemple, per mi ha estat una influència molt gran Bassani. Zweig també, eh? Zweig de les memòries del món d'ahir, però també el narrador. Han estat Joseph Roth. Perquè per mi tenen aquesta... Això, no? Jo no he viscut tempesta. És dir, tinc la sort històrica de pertànyer a una de les poques generacions de la història de la humanitat que no ha tingut una guerra a casa al llarg dels 68 anys de vida, i toco fusta perquè que porto, no? Però aquesta desolació després de la guerra l'he heretat. L'he heretat dels pares, l'he heretat dels avis, i l'he respirada. I la casa dels avis és a l'obra d'Espriu. És un cementiri de Cinera, eh? Quina petita pàtria encercla el cementiri. Aquesta mar, Cinera, turons de pins i vinya, pols de rials. No estimo res més excepte l'ombra viatgera d'un núvol, el lent record dels dies que són passats per sempre.
Uau. És la mort d'un món.
Sí.
I passem al segon llibre de la teva tria, que és un altre món, una altra mort, i és una mort molt personal. A Nuestras vidas son los ríos, parles del riu així. Dius, potser és que el riu s'ha acabat creient que és una metàfora de la vida dels homes. I tem arribar al mar com la mort. És la mort i el llenguatge, les paraules i les coses, les metàfores que expressen el final de la vida, i tot això ens porta a vindrà la mort i tindrà els teus ulls, de Cesare Pavese, que és la mort feta intimitat.
Sí, la metàfora del riu és xula.
Sí,
és això, és Manrique, no? Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que és el morir. Però recorda el final del Gran Gatsby. En el final del Gran Gatsby diu: i així ens passem la vida remant contra el corrent del riu que ens porta cap al passat. En Scott Fitzgerald, en Gatsby, de Nuestras vidas son los ríos, però van al revés. Ah. Van del present cap al passat. Si no remes endavant, se t'emporten cap endarrere. I, per tant, el joc del riu com a metàfora de la vida no és, escolti, deixis anar que ja el corrent ja el portarà a mar. Diu, vostè vigili, que si no rema, el portaran és a les trampes del passat que havies haver, que creies haver superat, o que creies haver, diguem-ne, aquesta mena de condemna al passat, que és un tema que per mi és rellevant, també, eh? El tema de la memòria, no només com a això, com a fidelitat, sinó també com a condemna, no? Allò, el passat no te'l treus de sobre fàcilment.
És una benedicció i una maledicció.
A la vegada, sí.
Aquesta maledicció que sembla que és part de la vida i del final de Cesare Pavese. Quin és el paper d'aquest llibre en la teva vida?
És Pavese, eh? En general, sí. És dir, jo soc...
Pavesia.
Pavesia, ho he sigut, sobretot, eh? I l'avantatge de ser fan literàriament és que els objectes del teu culte no substitueixen, sinó que s'acumulen.
És veritat.
Jo he sigut pavesià i no ho he deixat de ser, però he passat a ser més coses, i llavors ja m'ha agafat per altres autors. Però Pavese m'impressiona particularment en la poesia, el Laborar està, aquest, uh-huh. I en aquell poema espectacular que fa servir Vázquez de Montalbán a Los Mares del Sur, uh-huh. que es diu Los Mares del Sur, que és formidable, allò. Aquest somni dels mars tropicals, els del sud, i això... El meu cosí m'ha enviat una postal des de Tasmània. Que bé haver anat a Tasmània, no? És allò de Blade Runner, no? Jo he vist allò, les galàxies, no sé què. Jo he viscut. Confesso que he viscut, no? I per Pavese, per mi Pavese, això, aquest. L'ofici de viure, l'ofici de poeta... Mm. És...
Amb ell tot és molt concret, però tot és metafòric alhora.
Sí.
Tot són símbols, però de coses molt tangibles.
Sí, però totes són vitals, no? Allò, Vázquez Montalbán, novament, uh-huh. deia allò que Pavese estava molt bé, però que Antonio Machín deia el mateix més de pressa. Se vive solamente una vez, hay que aprender a querer y a vivir. I diu, tot Pavese està aquí dintre. Diu, però carai, com hi està, eh? Com hi està? Ay, se vive solamente una vez, hay que aprender a querer y a vivir. Machín ho canta fantàstic, soc molt machinià, però també pavesià, perquè en el fons és el mateix. Aprendre a viure. I diem-ne, la literatura, per mi, eh? No pretenc fer proselitisme. La literatura és vida, s'alimenta de la vida i és una manera i fa viure. I si no és això, no sé ben bé què és.
Sí, sembla que el millor art no és el que va de la realitat a la ficció, sinó a l'inrevés, el que va cap a la vida, no?
Sí, 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 la vida és el destinatari.
El poema Paolo Uccello, de Via Toscana, llegim: les batalles més sagnants han escollit com a paisatge els camps més plàcids. Tota aquesta serenitat perfecta s'ha obtingut per destil·lació de molts segles de drama. Aquesta idea ben poderosa em sembla propícia per parlar de Bella del Senyor, d'Albert Cohen,
sí.
L'escriptor suís que va publicar aquesta novel·la al 1968, també rabiosa actualitat, on es parla, entre moltes altres coses, perquè és una novel·la monumental, d'una passió.
Sí.
D'una passió d'Ariane i Solal, una passió amorosa, mòrbida.
Sí, però a més crea un món. Puc esperar una anècdota entorn d'això? Jo sóc molt fan d'Albert Cohen, no? I de Bella del Senyor particularment, però d'Albert Cohen en general. Albert Cohen era nascut a Corfú, uh-huh. Família jueva, passa a Marsella i farà l'obra en francès. I en el casament del Joan Barril em toca a l'hora de dinar, que és en una glondrina que està pel port de Barcelona. Per tant, no et pots tirar mar, has d'aguantar fins al final. Però no va ser difícil. Em va tocar a la taula el Lluís Bassat. Uh-huh. I com era molt llarga la travessia de la glondrina, em diu, tu què estàs escrivint? Dic, mira, estic escrivint la història del meu avi, la història del meu avi. Vale. I llavors, faltava temps, diu, va, t'explicaré del meu. I em diu, el meu avi patern era de Corfú. Uh-huh. Dic, ai, com l'Albert Cohen? I se'm queda mirant, diu, sí, com el tiet Albert.
Què?
Cosí germà de la seva mare.
Com pot ser?
La mare de Lluís Bassat rebia els originals de l'Albert Cohen abans de que es publiquessin. La casa que explica Bella del Senyor, que jo hi he estat, a Corfú, que es troba, perquè ara té una placa petitona, però té una placa, que és la casa del seu avi, del seu besavi, és la casa del avi i del besavi del Lluís Bassat.
El Mediterrani és un mocador.
Sí, existeix. El Mediterrani existeix.
Doncs ja hem col·locat tres llibres a l'aparador d'avui, El cementiri de Cinera d'Espriu, hem parlat també de Vindrà la mort i tindrà els teus ulls, de Pavese, i Bella del Senyor, d'Albert Cohen. Volem seguir de la mà de Vicenç Villatoro per parlar d'Itàlia i de viatges a Itàlia, i amb ell ens remetrem també a Ausias Marc, perquè has triat aquest poema, Bella Sevent, del poeta i cavaller valencià, que relata també la història d'un viatge des d'Itàlia a València a la recerca de l'estimada. Per què has triat aquest tema?
Primer perquè el Raimon ho fa molt bé. No em vull dir que el Raimon és un lector de poesia formidable, que ajuda a entendre-la.
Sí.
I que ajuda a vivificar-la, no? Allò de dir, ostres, Ausias Marc no és senzill, per raons de llengua, eh? Jo crec que és supermodern. Jo faig servir a vegades en unes xerrades un vers de Marc, del Can Espetor, que diu, catòlic so, més la fe no m'escalfa. Dius, hosti, no es pot ser més... Jo no en soc ni... Però no es pot ser més modern. És a dir, això diu coses a la gent d'avui. Sí. Explica a gent d'avui.
Sí, sí.
Llavors, ell és capaç de... Raimon, en Marc, i molt especialment a Abel Esbens, que té una música formidable, és capaç de dir-nos que Marc parla de coses que tenen a veure amb la vida i que tenen a veure amb nosaltres. Puc explicar una altra anècdota?
Per favor.
Allò, el traductor de Marc a l'italià, vaig estar sopant amb ell a Nàpols, opina que Marc és el millor poeta medieval europeu per sobre de Dante, i diu, quan Abel Esbens diu bullirà el mar com la cassola en forn, està descrivint un terratrèmol i una erupció en el golf de Nàpols que va veure, segurament,
wow.
I allò, que els peixos fugiran del mar i en gran remei en terra eixiran. Diu, va passar això.
Wow.
I en el fons de tot el que estem dient, tots els llibres que hem dit fins ara, passa una cosa. Tu has començat parlant del llibre i jo t'he acabat parlant de vida.
Sí.
D'una cosa viva, d'una cosa real, d'una anècdota personal, d'un...
Coses molt concretes.
Concretes i vives.
Sí, sí.
És a dir, el matrimoni, literatura i vida, que, ostres, és insuperable.
Doncs amb aquest matrimoni és que sentirem la colpida versió de Abel Esbens de Raimon.
Veles e vents han mos desig complir. Faen camins dubtosos per la mar. Mestre i ponent contra d'ells veig armar. Xaloc llevant, los deuen subvenir. Ab llurs amics, lo grec e lo millor. Fent humils precs al vent tramuntanal. Que en som bufar l'ocia parcial. E que tots cinc complesquen mon retorn. Bollirà el mar com la cassola en forn. Mudant color natural, e mostrarà voler tot a res mal, que sobre si atur un punt al jor. Grans e pocs peix a records correran, e cercaran amagatalls secrets. Fugint al mar on són nodrits e fets, per gran remei en terra eixirà. Amor de vos i on sent més que no en sé, de que la part pitjor men romandrà, e de vos sap lo qui sens vos està. A joc de daus vos compararé.
Un dels poemes de Via Toscana que preferim, El temps i l'espai, comença amb aquests versos. En una casa com aquesta, podríem fer-nos vells poc a poc. Els nens arribarien pels voltants de Sant Joan i jugarien a cuit entre els xiprers i es banyarien a una bassa entre capgrossos. A l'hivern, ja tots sols, encendríem la llar de foc amb la llenya d'alzina guardada sota el porxo. Sembla encetar-se aquí una intimitat, no? Un llenguatge de la intimitat, un principi de vocabulari familiar, el que ens convida a parlar de Natalia Ginzburg i el seu lèxic familiar o vocabulari familiar publicat a 1963.
Exacte, tots tenen dies, eh? Tots tenen dies. Clar, jo crec que Natalia Ginzburg s'enfronta a un dels temes literaris més, més universals, que és parlar de la teva pròpia família, però ho fa a través de les paraules. Sí. Vocabulari familiar, que és que no és només un vocabulari, són frases fetes, sí. És com una família, en bona part, és la construcció d'un llenguatge. I molt sovint, quan aboquem la nostra família, sobretot els desapareguts, com deia la iaia, allò, sí. Que sempre deia que la identitat, també hi ha les fotos, però la identitat és la que vam, diguem-ne, concentrant en les paraules. I jo crec que, perquè a més, l'exercici de Natalia Ginzburg no és un exercici, per dir-ho així, complaent. No és, no, visca la meva família, no. Visca la mare que ens va parir, no? Sinó és, ostres, totes les contradiccions d'això, però les contradiccions tractades amb carinyo. Per mi, la Natalia Ginzburg és una referència de manera important. I diria que de quasi tots els autors que hem parlat es podria fer una pel·li de la seva vida.
Sí.
És a dir...
Déu-n'hi-do, Natalia Ginzburg.
Natalia Ginzburg, clar, no, ella... Ausias Marc no em feia d'alçar un campanar, Albert Cohen no està mal. Vull dir, aquest matrimoni vida-literatura, en el que jo crec, és un matrimoni, per dir-ho així, no forçat, no programàtic, no, que es dona de manera natural. Si tu vius i has decidit que escriuràs i viuràs, es produeix una simbiosi, diguem-ne, que l'arrossegues tota la vida. I no saps què et passarà, però tu saps que allò que et passi ho viuràs i n'escriuràs d'una manera o altra. No ho escriuràs, n'escriuràs. No ho explicaràs. Però del fonament, de l'essència d'això, en acabarà sortint paraules i literatura.
I el vocabulari familiar és un llibre tan ple de vida. Aquí no és un narrador omniscient, és una altra cosa.
Sí.
És
ella.
Podríem dir que és una ràdio, és una gravadora, és ella escoltant i comprenent. És ella.
Sí.
En aquest mateix programa, Llucia Ramis va coincidir amb tu, justament via Natalia Ginzburg, i ella ens explicava que per ella llegir el vocabulari familiar va representar fer-se càrrec de quasi de la seva vocació com a escriptora. I a partir d'aquí ella es dedicaria a escriure la intimitat.
Exacte. Clar, perquè diguem-ne, el que et descobreix és que la vocació del món familiar es concentra en la paraula. I per tant, dius, no, jo vull equivocar, doncs què he de fer, escriure? No m'he de mirar només els àlbums de fotos dels casaments dels tiets. La literatura, bueno, però això és Proust, ja, no? Diguem-ne, ja portem un segle amb això.
Sí, sí.
I no passa de moda. Perquè mai ha estat de moda, per tant no pot passar.
No pot
perquè
passar.
No ha estat mai de moda, no pot passar de moda.
A Via Toscana llegim "Hem vingut precisament a aquesta terra plena per afirmar la vida i vèncer l'amenaça d'una foscor opaca. Triar un camp de batalla favorable ajuda a la victòria." I no sabem si això és aplicable a Torena, que és un poble de ficció situat a la vall d'Àssua, al Pallars Sobirà, on Jaume Cabré va situar Les veus del Pamano i que tu has triat com a cinquè llibre d'aquest aparador. És Torena un dels nostres Macondos, que diríem?
Sí. El Jaume té una capacitat extraordinària i, a més, molt, li surt sol, de mitificar espais, no? Feixes, en alguns casos. I els seus espais i els seus temps, també, tenen a veure amb això que estaves dient molt, perquè són temps amenaçats.
Ja.
És a dir, el Jaume explica històries de bona gent que queda atrapada per, diguem-ne, pels mecanismes, pels engranatges destructius de la història, no? És que, per exemple, tu has llegit dos trossos, t'ho agraeixo molt, de Via Toscana, que només s'entenen si tens al cap que és un temps amenaçat.
Sí.
És a dir, aquest llibre és un llibre escrit en paral·lel a la vida, en un viatge amb la meva dona a la Toscana, i que ens va venir acompanyar la seva germana, perquè la meva dona estava malalta. va morir 2 anys després d'un càncer que en aquells moments ja devia ser irreversible, però no ho sabíem. Però aquella sensació de que en allà estaves en un espai i un temps amable, però que tornaries. Que tornaries a Terrassa, eh? I que Terrassa ni l'espai ni el temps seria tan amable. L'espai seria, no, ja no Terrassa, seria anar al Clínic i anar a la Vall d'Hebron, eh? I llavors aquesta sensació, hòstia, estem vivint això. Això és veritat, això que estem vivint. No és mentida, no és una pel·li. Estem vivint-ho, és cert. Però és un cert que està en la mateixa època, està apuntat en un altre llibre més o menys inèdit, no, absolutament inèdit, que és un poema, o un petit poema que es diu Siurana. Dius, hosti, estem aquí dalt, però a banda i estem bé aquí dalt, eh? I fa un solet fantàstic, i mengem formidable, i el paisatge és bellíssim, però a banda, hi ha estimbats, eh? A banda, hi ha estimbats. I aquesta relació, que jo crec que es produeix molt clarament a les veus del Pavano, no? Uh-huh. Allò és un paisatge idíl·lic, és el paisatge, però en allà hi ha el mal.
Sí.
És a dir, fixa't que la nova literatura negra europea s'ha produït fonamentalment en llocs paradisíacs.
Sí.
Diu, això a Sicília ja ho sabem que es pelen. Ara Suècia no, Suècia, allò és una cosa pulcra i noucentista. Pam! Novel·la negra sueca, andorrana. En fan per la tele sempre, posis, a l'hora que ho posis en un canal, fan Crimen en el Paraíso. Allò, dius, ostres... És a dir, jo crec que és molt contemporània aquesta idea de el mal no evita en els inferns explícits. Uh-huh. El mal pot evitar mac, eh? Diguem-ne, pot viure fins i tot en els espais paradisíacs, com la Toscana. I si no hi és present, estan allà amb el seu alè fregant el clatell.
I això ens connecta amb la idea amb la que has començat aquest programa, de la que la bona part de la literatura contemporània és la pèrdua del jardí,
sí,
a causa d'una tempesta.
Sí.
I aquesta tempesta pot venir per la història, per la guerra, però pot ser també personal,
sí,
pot ser mèdica.
Absolutament. Sí. Hi ha una tempesta, Joan Alcover, el llamp fins a la terra amb això que mig partir, no? Mm. Aquest llamp pot ser col·lectiu, i diguem-ne, el segle XX ens ha fornit de llamps col·lectius rellevants, o pot ser individual, o pot ser simplement l'efecte del pas del temps. La idea de que el temps, en general, no millora les coses, sinó que més aviat les espatlla, diguem-ne.
A Quincy Revolts, a Inver lo cielo il viso, llegim: potser la història no és una història, un conte amb argument, amb nus i desenllaç, una fletxa, un riu que sabem cap a on van, sinó un magma de fets incomprensibles que intentem adreçar a l'armari dels mites i dels ritus. La història, no? La tremenda història de la que estem parlant tant avui, la inexorable història, cau com la neu a la suite francesa d'Irene Nemirovsky, publicada pòstumament, el 2004, trobada molts anys després, valorada molts anys després per la seva filla, on parla justament en car viva quan està passant la tempesta de la Segona Guerra Mundial.
Sí. Per mi és un llibre extraordinari, eh? Diguem-ne. Jo era fan de l'Anna Mirovsky abans que se sabés que existia aquest llibre. Però em passava una cosa que jo crec, allò amb tota la immodèstia, que li passava la mateixa Anna Mirovsky, que s'alimentava de la vida per escriure el ball, que va fer el Teatre Nacional, allò, les relacions mare-filla, el tema del pare... S'alimentava de la vida, però la vida era, per dir-ho així, era una vida quotidiana d'una certa banalitat. Jo tinc la sensació que Nemirovsky, que vol escriure Guerra i Pau, vol escriure Guerra i Pau, diu, però bueno, però no m'està passant Guerra i Pau. I quan li passa Guerra i Pau, jo crec que devia tenir una cosa, diguem-ne, contradictòria. Diu, com a persona és una mala jugada, com a escriptora és una beca. Uh-huh. Perquè em posa en contacte, diguem-ne, amb els corrents de fons de la humanitat, de la història, del patiment, del dolor, de l'esperança. És a dir, fins ara jo havia jugat partits amistosos de segona regional, i ara la història em posa davant del clàssic i puc explicar el clàssic. El que passa és que, a més d'explicar-lo, està vivint. I acaba Auschwitz. Però aquesta relació estranya de l'escriptor a la vida, que la vol viure en profunditat, perquè, a més, l'escriptor ho vol tot. Té una tendència a la totalitat.
És omnívor.
Però exacte. Però després... aquesta vida també et pot clavar patades a l'espirilla, diguem-ne.
I sembla que és necessari una certa distància dels fets per escriure'ns, o almenys aquest és el tòpic de la novel·la en relació a, per exemple, a l'escriptura urgent del periodisme.
Sí. Jo no sé si cal el temps per escriure. Jo crec que el que cal, sobretot a la narrativa, és aconseguir... que és el que m'agradaria que em passés a mi, i no, diguem-ne, lamentablement no estic convençut d'aconseguir-ho, però el que voldria, aconseguir explicar una història que no és teva, però que funciona com a història, però que això sigui la teva manera de parlar d'una cosa teva que t'importa. Uh-huh. I, per tant, no explicar la història per raons gratuïtes, allò, hòstia, que bé, mira tu, que xulo que és això i com acaba, mira, a mi m'agrada, sinó això, ho tries entre totes les històries possibles perquè t'ajuda a parlar del que a tu t'importa, però no estàs explicant la teva pròpia experiència directament. Aquest joc, i normalment el que tries com a història, que té a veure amb la teva pròpia experiència, és, per dir-ho així, la mitificació de la teva experiència, la seva ampliació. Si a tu et passa una cosa en petit, a la història passa el mateix en gros. I a Nemirovski li va passar en gros, a més.
Sí, a més, el seu és un dels casos exemplars, malauradament, de temps dilatat de la literatura. Un llibre escrit als anys 40 només pot ser llegit als anys 2000.
Bueno, per té a veure amb la vida, això.
Sí.
Té a veure fonamentalment, els que han llegit o han vist el ball, té a veure amb un tema literàriament espectacular, que és la relació mare-filla.
Ja.
Que aparentment és una relació sempre... però que pot tenir arestes. El ball és una novel·la sobre com una mare rebutja la pròpia filla perquè el creixement de la filla li recorda la seva pròpia bellesa. Bellesa en B baixa i la pèrdua de la bellesa en B alta. No tenim la suite francesa des del començament, perquè quan les filles d'Irene Nemirovski van a casa de la seva àvia amb una maleta on dintre hi ha la suite francesa, l'àvia no els hi obre la porta. L'obra no els hi obre la porta.
La vida un cop més.
Sí, exacte. La vida, diguem-ne, provoca literatura i després la cuina, la passa per la paella, li tira sal i a vegades sucre.
Que et coneguin només al forn de pa i a la fatoria del vi, entre ceps alineats sobre un tossal, escriure, però no veure els que et podrien llegir. Contradient amorosament aquesta horaciana, hem llegit i vist a Vicenç Villatoro i és amb ell que hem muntat l'aparador intempestiu d'avui. Vicenç és un escriptor que porta molts anys ensenyant-nos a mirar les coses amb atenció i amb un punt de lirisme. Nosaltres ja tampoc sabem entendre el paisatge sense les paraules i així ens passa ja a la Toscana, que queda lligada per sempre en aquesta via toscana. Ha estat un plaer, Vicenç. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a tu, m'ho he passat molt bé.
Doncs ens acomiadarem amb una altra peça triada per tu, que és Juan i José, d'en Joan Manel Serrat. Es tracta d'un altre viatge, un altre tipus de viatge. Per què has triat aquest?
Per dues raons. Una per, diguem-ne, perquè és una cançó narrativa. I a mi les cançons narratives m'agraden. Els tangos, per exemple, els boleros, que solen ser narratius. Explica una història. I l'altra perquè és una història sobre el tema que més m'ha interessat al llarg de la vida i que deu tenir a veure amb els cognoms que arrossego, diguem-ne, que arrossego orgullosament, que és el anar-se'n, el tornar i el quedar-se.
I el quedar-se.
I Juan i José és la història en 3 minuts i mig de dos amics que un se'n va, un es queda i el que se'n va torna. Amb una sola, jo necessitem una trilogia per parlar d'això, de 600 pàgines cada llibre. I Serrat en una sola història, que a mi m'emociona. És una cançó que ara miraré de comportar-me, però que la llagrimeta se m'escapa.
Moltíssimes gràcies per tanta vida i tanta bona literatura, Vicenç. Sentim ara Juan i José, de Joan Manel Serrat.
Thank you. Juan y José, sentados contra el muro del frontón, hacían planes mientras reponían fuerzas. Dudaban entre ir a la escuela o al río a pescar. Cuatro cangrejos para la merienda. Nadie jamás vio amigos más unidos que esos dos, que a un tiempo descubrieron el fuego del licor, el brillo del dinero, el automóvil, el cine y la mujer.
Ràdio Maconda, la ràdio comunitària de les biblioteques de Barcelona.
Tanquem aquí aquest aparador intempestiu. Trobareu la relació dels llibres dels que hem parlat a la descripció que està al nostre site a la xarxa de ràdios comunitàries de Barcelona i a les biblioteques de Barcelona, on trobareu també els llibres de Vicenç Villatoro. Des de Ràdio Maconda s'acomiada amb la satisfacció de l'alienació temporal assolida Julián Figueras. Els controls, però fora de l'espai i el temps, l'Albert Fernández. Ens veiem a un altre aparador, sempre fora de focus.